per tot.
Acabam amb un apunt de la crònica internacional. Barack Obama anuncia reformes perquè els programes d'espionatge respectin els drets civils i remarca que cal trobar un equilibri entre la seguretat i la privacitat.
El president nord-americà ha promès transparència i control dels programes de vigilància de les comunicacions denunciats per Edward Snowden. Ho ha dit en la compareixença prèvia a les seves vacances a la Casa Blanca.
1:04. Nosaltres tornem amb més notícies a les 2, però ja serà a l'informatiu migdia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
En aquell temps en què els animals parlaven, hi havia un programa anomenat Les rondalles mallorquines d'en Jordi Desenracó a IB3 Ràdio. Rebeu una ben cordial salutació de Rafa Andrés en el control de so i d'aquí vos parla Pep Díaz. Avui venim amb dues rondalles més per escoltar, amb Pere XIV i l'abat de la Real. Recordeu que les rondalles que escoltam són les que s'enregistraren l'any 1959 amb les veus de Francesc de Borja Moll com a narrador i el quadre d'actors de Ràdio Popular. Però abans, per fer boca, una miqueta de música. Són Cap on anam i el tema Sol d'hora baixa.
Espurnejantin amb força, vent sol calent d'hora baixa, colors groguencs que lluernen, foc de la terra que crema. Digues que vols tu de mi, ésser salvatge que encantes. Les migdiades d'estiu, quan m'abandona el desig. I aturant, no te'n vagis d'aquí, perquè jo crem d'enyorança quan suaument te recones ventall de guspires tensers sinuós. Però sé que potser demà també tornaràs, sol d'hora baixa. Penses en mi, Vilamant, que em sedueixes, simulant setge voràs, mur ritual perniciós. I aturem, no te'n vagis d'aquí, perquè jo crem d'enyorança suaument recones ventall de guspires tensers sinuós. Però sé que potser demà també tornaràs, sol d'hora baixa.
matí amb força. Ben sols galent d'hora baixa. Colors groguencs que lluelen. Foc de la terra que
i després de cap on anem i estem a sol d'hora baixa, anem en sa primera rondalla del programa, amb Pere 14.
Això era i no era. Bon viatge fa sa la cadernera. Per vosaltres un almut i per mi una barcella. I doncs, una vegada hi havia un home casat amb una dona. I heu de creure i pensar i creure que tingueren un infant. Què li posarem? Què no li posarem? L'home diu... Posem-li Pere, que és el nom dels qui té les claus del cel, i en morir-mos, sempre mos servirà de qualque cosa per mos recordat d'ell. Li posen Pere, i aquell infant creixia com una carabassera i posava costats ferm. I sa mare, tota gojosa de veure aquell rebroll seu tan bufarell, no s'aturava de dir.
Oh, estrelleta meva del meu cor, que t'estim, Jesús, i que t'estim. Que tors em voldria tenir com tu.
Calla, boja, no diguis això. O digui d'arbarats.
En això diu d'arbarat, tu? Ho dic i ho redic. Què torça em voldria tenir de fi com aquest? Què torça? Què torça?
No em va tenir d'altre, però aquell començà a fer-se tan revengut i reforçat que aviat va tenir tanta de força com 14 l'os del seu temps. Però també resultà que tornà tan menjador que se menjava ell tot sol es menjar de 14, és a dir, 14 olles de faves i 14 pans cada dia. Quan sa gent va veure allò, li posaren de mal nom, en Pere 14. Son pare i sa mare al punt s'haveren apurats, sobretot sa mare, que no donava raó a cuinar i a pastar. Figurau-vos, cada dia va de fer just per sa lot 14 olles de cuinat i una pastarada de 14 pans.
Oh, veus? I tu en demanaves 14 d'infant com aquests. Vaig dir, si el bon Jesús t'hagués escoltada. Si en bon que en tenim, ja no li podem donar recapte. Què succeiria si en tenien 14?
Bon Jesús meu, sí que tens raó. Vaja, quina passada. Bon Jesús, jo no sé per on tenc que prendre.
Com prou hagueren fet cloquetjar el cap, els va venir aquesta idea.
Lo més curt serà manar el lot en el rei, perquè li don feina i el mantenga. I ja se'n desfarà dels tronfos el rei.
Dit i fet, agafen en Pere i li diuen...
Pere, anem amb naltros.
Supos que no em manareu a cap banda dolenta.
Que el rei?
Ah, li do, a cal rei.
Parteixen tot tres, cap a cal rei. I arriben, demanen entrada, els n'adonen, i ja els tenim davant del rei.
Senyor rei, aquí dimanam aquest aldotó que mos ha sortit tan trempat per fer feina... com per menjar. Fa feina per 14, però també menja per 14. La seva reacció són 14 olles de faves i 14 pans cada dia.
Sí, que regussa i d'aigues, el lotó. Bueno, i tu què vols quedar aquí i faran el que te manaran?
Si m'adonen la meva reacció de cada dia, sí fa.
No et faltarà la reacció, home. Si no et basten 14 olles de faves i 14 pans, te'n trauran 28. No hagis por. No mos acabaràs les faves ni els pans.
I d'on hi vull quedar? Son pare i sa mare feren una mica sa plorinyaia i se'n tornen a casa seva. I en Pere, ben xerabel·lo de Bescau Rei, en s'esperança que no li mancarien mai ses 14 olles de faves ni els 14 pans cada dia. Pensa qui pensa el rei quina feina li manaria. S'hi presenta el cuiner i li diu...
Senyor rei, ell acabant sa llenya de tot. Se fa precís, demà anaren a dur, o si no, demà passat ja no em podrem guiar. Amb aquestes estan, i com no m'havíeu avisat més prest?
És que mos eren descuidats, senyor rei. I què fa el rei? Diu, ja sé què faré. I enviaré en Pere 14 a dur sa llenya amb un parell de bous. I l'enviaré en escomallar de lleons... I així ho veurem si estan esforçagat, com diuen. El comallà de lleons era un comallà que hi havia molt fondo, enmig d'unes muntanyes molt sobergues, on no s'acostava ningú mai, perquè tot eren lleons que hi havia, i s'empassolaven tot el que els venia davant per poca popa que ensumassen. I l'endemà el rei crida en Pere.
Mira,
aniràs amb un carro i un parell de bous en escomallar dels lleons a dur una carretada de llenya, perquè no en tenim pas fogó ni pas fort.
Què té pus, que manem-me, senyor rei?
Per avui no respus. Mira, ja vendrà un criat amb tu i te mostrarà aquell comallà.
Molt bé.
Què me'n direu? Ell en Pere juny els dos baus en el carro i ja has partit amb aquell criat cap en el comallà dels lleons. En Pere és més descansat del món, però aquell criat més regirat que un cuc i tremolant com una fulla de poll. Camina, caminaràs, com li foren a prop, aquell criat, diuen en Pere.
Germanet, jo no sé què m'ha agafat. Per amor de Déu, deixeu-me davallar del carro. Vem si en terra me'n passarà això. Vos seguiu endavant, i el mateix camí vos durà en aquest comallà. És ben coneixedor, tot espinar, però que espira tant més espessos que el cavall del cap.
En Pere dura el carro, aquell criat davalla i s'asseu, i en Pere el deixa allà, i cap en el comallà dels lleons, el més descansat del món. Aquell criat, tot d'una que havia perdut de vista el carro, ja li ha copat cap a cap rei més que de pressa, i tot eren lleons que veia dret i esquerra, sense que n'hi hagués cap en tot allò. I en Pere aviat va ser en el comallà dels lleons. Ho va conèixer per l'espessura de pins que hi va veure. I què fa ell? Atura el carro, posa forqueta, d'adjuny els bous perquè pasturin, i ja has partit a tallar pins. No se servia de cap destral. Abraonava un pi, li pegava espolsada i trasrac, aquell pi romput. I ara un altre, i lo mateix. Què me'n direu? Ell al punt entengué una estesa de pins que feia faredat. Aleshores els encista de Montescarro i hi va haver una carretada com unes cases. La ferma i la garrota ben forta en ses cordes que duia. S'agira llavors allà on hi havia mollats els bous i mia fina dos lleons que se'ls acabaven de menjar. Ja només en romanien els ossos.
Ah, gran noniguns! Vol dir-me-ho espampolats els dos bous i els aboseu empassolats. I no, ara vosaltres m'haureu de dur la xerratada? No us ho creieu, que la m'envolja de jo.
Pega fuen els lleons, n'agafa per sa cabellera un en cada mà i los s'endú arrossegant cap en el carro. Els hi juny com dos i dos fan quatre, i si mà d'un i si mà de l'altre, els adona cap a cau rei, i els dos lleons no tingueren altre remei que va de tirar endavant. I en Pere, bones cantades damunt sa gran carretada. I heu de creure i pensar que el rei s'estava en el balcó, escampant la vista i mirant la feta, i s'atsu així sense veure en Pere, que es cuidava es gargamallà cantant damunt sa gran carretada de llenya, que se'n venia més que de pressa, estirant els dos lleons i amollant uns bramuls que feien pell de gallina i entraven dins el cervell. Voleu fer comptes com el rei va veure allò, com se va posar. Sa pipa li cau dels morros, torna més blanc que sa paret i se posa a cridar com un boig.
Criats i criades, veniu aquí, tancau ses portes, tancau tot quant de portals allà. Ja estan perduts, aquells són lleonots que en Pere m'han ajunyit en el carro, mort mengen a tots. No se n'escaparan ni ses rates. Oh, mal no hi hagués pensat mai enviar aquest talicom d'en Pere a dur llenya d'escomallà de lleons. Mal no haguessin trobat el camí son pare i sa mare d'en Pere quan te'l manaren. I jo tan asa que el vaig admetre.
Amb això acudiren corrents tots els criats i criades. Tancaren totes les portes ben tancades de tots els portals i finestres per poc els lleons no entrassen i fessin una berenada del rei i de tota quanta gent hi havia. Mentrestant, en Pere era arribat davant cau rei. Li va venir molt de nou que li haguessin tancat tots els portals i fins les finestres i se posa a cridar de dalt la carretada.
Uep! Ja som aquí! Ala, si obriu! Obriu, dic!
Veient que cap portal ni finestra s'obria, davalla de la carretada, s'acosta a la portassa d'on era sortit de matins el carro i ja has partit a pegar-hi bons cops de puny.
Obriu, grans paperrers! Mirau que si no obriu el but ses portes, llevau-vos amb els llenillons. Tots sou difunts si no obriu més que de pressa.
Aquí un criat treu el cap per un finestró, tot esblanquerit del regidor que duia,
i amb les llàgrimes en els ulls se diuen en Pere.
No, el senyor rei mos té privat, obrir-te, per amor d'aquell llonot que manes. Ten compassió de nosaltres, pare, per amor de Déu. Mira que nosaltres no som res, tot t'ho demanem perdó si t'hem agraviat en res.
Cap com aquesta. De manera que ara tot teniu por que els lleons no vos mengin. No vos menjaran si m'obriu tot d'una. Ara, si vos torbau una mica, jo vos asseguro que vos menjaran a tots i el senyor rei és primer, si és ell qui no vol que obrieu. Perquè m'hi ha enviat i no és com allà de lleons a Dullenya. Com me'n són temut, aquests dos lleons han hagut desnossats els dos baus. I com havia de venir jo de sa llenya si no hi juny els dos lleons? Ai, me'n havia de juny jo en el carro. Ho trobau, valtros? Demanau-li al rei si ho troba ell.
S'esquitxa aquell criat a dir tot això al rei, que com sentir tot se'n diu menjat, va dir.
Anava dient en Pere que jo manqui de juny els lleons i l'altre se'n torna a anar com allà. Jo els hi deix, i que vosaltres ja descarregareu la carretada.
Aquell criat torna en Pere i li passa sorda del rei. I en Pere, amb tota la seva calma, de juny els lleons, i sense treure les cabassades, les passa davant, i bones llenderades de vetses anques, i aquells lleons de tallar amb un bon brúfols i un bramuls, i tothom que se decantava, i per fugir deixaven es caminar per escórrer, i els que podien mirar la feta d'una finestra no la miraven de terra plana. En manco d'una hora ja foren els ditxos com allà. En Pere els atreu ses cabassades i els amolla a lloure, i aquells lleons que metes me valguen com allà endins. I anaren ben alerta a returar-se gens, de poc en Pere no els tornàs a glopir. I en Pere ja li va envelat cap a cau rei. Com hi arriba, els criats ja varen haver descarregat sa llenya i arraconat el carro. El cuiner el crida i li treu ses 14 olles de faves i els 14 pans, i llavors per afegitor i perquè estigués content, 14 sobrassades. I l'home ja està bordat i nyam, nyam, fins que ho va haver llevat tot des vent. Aleshores, se presenten al rei i li diu:
Bueno, senyor rei, demà al matí o un dia de pellar? Nen, quina feina de prendre?
Saps què podries fer demà? Anar-te'n a llaurar.
De bestiar, de xapresta o de bous?
El que t'estimis més. T'agraden els bous?
Prou, que m'agraden.
Idò, pegui-li de bous. Vés a la guarda i pren els que més t'agradin.
Parlem clar, senyor rei. A mi em diuen en Pere 14. La meva mida són 14 parells i 14 arades.
Què és això que dius? Un poc i me llevarà...
Me farà fallar, senyor rei, si m'han llevatjat de parell ni d'arada del nombre de 14.
Sobretot, per això no mos han de parar. Vols 14 parells de bous i 14 arades? Però el vos, que per massa pa no hi ha mal any.
Què me'n direu? Ell en Pere l'endemà de matí agafa 14 parells de bous, els ajuny, els enganxa a les arades corresponents, ferma a dents i dogals a les coes dels bous per poder-los manar bellament i cap en el cementer. Allà arriba, posa els bous i les arades a punt i venga si m'ha d'hi altre en aquells bous que ja foren partits de d'allà, llaure qui llaure. D'aquesta manera passà en Pere tot el sant dia i no ho vulgueu saber si llaurà un bon talabant de terra. Arregussen molt de tros, 14 parells, així mateix. No vols dir res, dins 7 o 8 dies ja va haver llaurat en Pere tota quanta terra el rei tenia llauradora. Això sí, aquells pobres bous se'n van dur una mala tabuixada i arribaren que quasi no feien ombra. I qui la corria també era el pobre cuiner, que li havia de treure cada dia en Pere les 14 olles de faves cuinades i els 14 pans en seu companatge corresponent. I el cuiner un dia se presenta al rei.
Senyor rei, ja estic acabat amb en Pere. Jo no puc dur tanta de somada tot sol. Ell no basta pa ni pasta amb aquest dimoni d'home. 14 olles de faves i 14 pans cada dia i llavors com panatge. Me creia, senyor rei, mos ho desolarà tot. Sosa i tot mos menjarà.
Encara no havia acabat el cuiner i tac, se presenta el bover.
Senyor rei, me són cregut en el cas de venir a fer el divinenc i aquest missatge nou que ha pres en Pere 14, mos passaran el dimoni tots els bous de sa guarda. Si no, més n'han pres dos, manco mal. Però som mena 21, cada dia.
i dos mostons cruixits que no s'aguanten de cansats i de desustats. Allà no és un home, allà és un dimoni, senyor rei. Sobretot, si això segueix un quant dies més, no en romandrà cap de bau.
El rei, davant el manifest del cuiner i del bover, romangué com estafarillat, fins que obri boca i diu:
res, d'un vent o altre, el mos haurem de llevar de davant en aquest dimoni d'home.
Sabeu què podem fer?
Enviar-lo a tal castell amb excusa d'anar-mos a d'un serró de diners. I hi enviarem davant un propi que digui en el castell que en acostar si en Pere li disparin tots els canons fins que l'hagin fet bocins i així en sortirem d'una vegada.
Ah, trot que ha pensat bé, senyor rei.
Bona idea ha tingut de vostra real majestat.
I heu de creure i pensar que com en Pere es vespre se presenten al rei a veure quina feina hi havia de per l'endemà, tota vegada que ja no hi havia posterra que lliurar, el rei li diu:
mira, te n'aniràs demà a tal castell a dormir un serró de dobles de vint que hi ten penjat a una estaca dins la cambra de més endins.
I això me deixaran prendes que guarden el castell.
Tant si volen com si no volen, tu m'has de dur el serró.
No, jo només l'idea, perquè llavors no hi hagi esclims i esclats com vellament podria succeir.
El rei no li contestant això i el deixant banda. I en Pere l'endemà de matí ja li ha collat cap en aquell castell. Però era partit davant ell el propi del rei, que arribà primer i va dir en els soldats:
en veure un home així i així que s'acostaran al castell, desparau-li tots els canons. La qüestió és no deixar-lo acostar en el castell, perquè les seves intencions no són gent bones. Per lo mateix, valdau-li bé esblar que no vos ne faça qualcuna.
I en Pere tristràs cap en el castell. Tant s'hi va arribar a costar que els soldats que estaven a la guait l'afinen. I com el tenen un centenar de pas lluny, ja li diuen:
germà, feu la bondat de tornar arrere, si no voleu una magrana per morros.
Ui, ara és hora de magranes.
I segueix tristràs cap en el castell. I aquells soldats no en tallaren pus, comencen a disparar canons i més canons en Pere. I què me'n direu? Ell, en Pere, a cada bala que se veia venir, l'emparava amb una mà i la tornava a tirar a sa boca des que no donera sortida. I sa bala romania clavada dins aquell canó i el dimoni que la tragués d'allà dins. Amb això els soldats dispararen tots els canons que tenien i no els ha quedat temps per tornar-los a parar. I en Pere ja va ser davant sa portassa del castell i toc, toc, ses portes. I ses portes, ja ho crec, no s'obrien. I en Pere, toc, toc.
Al·lots, ses verbes se són acabades. Obriu si no voleu que es buts ses portes o primer cop de puny. I llavors sí que no poden escapar el cap de vosaltres. Amb un altre cop de puny per amb, vos pas per ull se pot despit.
Com els soldats sentiren aquell rossinyol, s'exclamaren:
si en sa mà mos han parat ses bales i els mos ha tornat a entaferrar dins els mateixos canons, com no mos ha d'esbuquear ses portes amb un cop de puny? I com no ha de fer una còquia de tot nostre llavors? No hi ha altre remei que obrir-li, demanar-li perdó de jonets i donar-li el que mos demanarà si ho tenim.
Dit i fet, se'n van a sa portassa, lleven set set barres de darrere i obrin. I s'agenoen tots davant en Pere, gement i plorant i diguent:
germanet, digueu què volen que faguem. Perdoneu-mos, per l'amor de Déu, que això que vos hem fet és perquè mos ho havíem manat.
Germanet, nosaltres no som més que un missatge de monament i demanament vai de pena de mort.
No, sí, no ho hem fet per mal de tirar-vos totes aquelles magranes. Està tort el que teníem del rei.
Perdó.
Per part meva quedau perdonats. I així mateix aquest rei nostre té les seves coses,
M'envia a mi a dur-me'n el serró de dobles de vint que té dins la cambra de més endins i en el mateix temps vos envia a vosaltres aquí que m'entaferrau aquest raig de magranes que mou entaferrades. Bueno, tot això ja has passat, gràcies a Déu. Ara el que interessa és que em mostreu la cambra de més endins i m'enduret la roda del bus de vint.
Aquells soldadets, més regirats que un cuc, li mostren aquella ditxosa cambra, li obrin, ell entra,
veu serró penjat a una estaca, el paupa, veu que ho és ple de dobles de vint, el se posa damunt una espatlla i ja li ha collat de d'allà cap a cau rei. I arriba, el rei el veu i ja li diu:
«Hola, Pere, tu per aquí, vol dir el Medusa en el serró?»
«Vaja, Sabiruig, no em menjaria altre que no li dullés. Que me n'ha manat deixant mai de feina que no li hagi fet, això.»
«Ets de lo més creent.»
«Però així mateix, senyor rei, vostra real majestat té unes coses ben rares, i me perdona, llones.»
«Com és ara? I que has tingut res de nou?»
«No he tingut, però anava mà de tenir.»
«I què has estat, Pere? Què has estat? Veiem, conta-m'ho.»
«No ho sap vostra real majestat, que has estat. No saps les ordres que havia enviades en el soldat del castell sobre entaferrar-me aquell rat de magranes que m'han entaferrades quan jo arribava? Ventura que els avallaves batuts i els ho he tornat a estirar perquè les se menjassen ells en aquelles magranes. I llavors, home, vol dir no obrir la portassa. Els he fet les ofertes de burdes butxarlots ses portes i llavors de passar-los per ull sa pot despits. I aleshores m'han obert i m'han dit que dispensàs que era ordre de vostra real majestat que m'havien fet aquella rebuda. Jo no ho he volgut endardallar, sinó que els he dit que me mostrassen sa cambra de més endins. La mostren i ant, a fin et serró, la pleig i volta aquí, senyor rei. I me digui si per avui té altres feines que manar-me.»
«No, no, Pere, podràs reposar fins demà de matí, que ja te diré quina altra tasca seràs a teva.»
El rei, com en Pere el va haver deixat, va romandre pensatiu de tot.
«Sobretot, sobretot, ell que en Pere no té barrera. Qui havia de creure jo que el soldat del castell no em fessin una coca a desparar-li tota l'artilleria? I també, elles, dimonis, segon veig, els han parat de ser bales en sa mà i els ho han taferrades a ell per més burla i afronta. De manera que en aquest dimoni d'homo ses bales no li fan res. Ai, juia, com que juia la pilota. I ara ho veurem com m'ho ha desfaran d'ell, perquè el que es diu jo no el vull pos aquí. No hem estat un dia li allap sa mosca i mos faci benes a tots. Tampoc no tenc sa vida avorrida.»
Com prou se va haver fet cloquetjar el cap, el rei se va treure aquesta.
«No res. Demà fas posar un regiment de soldats ben amagats a dins del jardí. Jo hi enviaré llavors en Pere a dur un viatge de taronges amb un asa. I mentre ell cuirà les taronges, els soldats li tiraran fins que la seva còrpora sigui més foradada que qualsevol filat. Així en sortiran d'una vegada.»
I dit i fet, el rei passa ordre que l'endemà de matí a Trenc d'Alba es posi un regiment de soldats dins el jardí, però ben amagats els soldats per tots els racons decantats dels tarongers, que feien un rotllo enmig. I els soldats, tots en sos arcabussos parats, per poder fer foc fins que fos menester. En Pere, l'endemà de matí, se presenta al rei i li diu:
«Senyor rei, jo el diem de peiar avui.»
«Podràs anar a d'un viatge de taronges del jardí amb sasa.»
«Conforme. Però vostra real majestat ja sap que a mi em diuen en Pere 14, eh?»
«Massa, jo ho sé, i jo?»
«Que no em basta un asa, ni de mester 14.»
«14? Jo no crec que hi siguin a la casa. No res, ho podem mirar.»
Ho miren i en tots els estables i boals del rei no hi va haver més que dos ases. I en Pere se va haver de contentar amb aquells dos. I què fa ell? Els posa el bast i una gran sàrria per on damunt i de d'allà cap en el jardí del rei en sols dos ases. Arriben al jardí, hi entra, atura ses vistes de vores tarongers, els forma una pomera i ell ja es partit a coi taronges, canta qui canta els metxalers del món. Amb això els soldats comencen a tirar-li arcabussades i més arcabussades.
«Ué, qui és ara que tira cireretes?»
Mentre d'això li fan una altra descàrrega i una bala li toma el capell, una altra li fa botir mitja orella i una altra li frega una mà.
300 milions de xerratades de senalles de nius buits. No, ells tiren a ferir, però el dimoni m'endurà, o s'hi posaran sa mà tots aquells que en desparen.
Aleshores els soldats surten de l'amagatall per poder-li tirar de més a prop i sense noses. I heu de creure i pensar que en Pere no fa més que agafar un nasa per una cama de darrere amb una mà i s'altras en l'altra mà, i ja en ves el regiment de soldats i bons tocs i bons ventalls en els dos ases que deixaven unes teses de soldats en terra ben estormellats. I en Pere es ha de bé i es ha de va, i soldats i més soldats de copes i de falondres, uns arronyonats, els altres esclatats, tots fes malbé. I els que podien escapar deixaven es caminar per escórrer pegant-se en els talons per les anques. Què me'n direu? Ell en Pere pegà fins que va tenir tros d'asa dins les mans i fins que va veure soldats en tot aquell contorn. I què fa ell llavors? Se torna a posar coi taronges fins que tingué plenes les baiasses. Et se carrega ell mateix i cap al rei manca gent. I tingueren aquestes.
Bon dia, tenia, senyor rei.
Bon dia i bon any, que Déu mordó. I com així, també ens carregat en les baiasses.
Ah, vossa real majestat no ho sap com és?
No, no ho sé. I els dos ases que te n'has manat, que te són fulls.
Pot anar vossa real majestat a demanar-ho en aquells soldats que no sé qui havia fet remallar dins el jardí perquè em tirassin metzines, però no crec que tornin a tenir ganes de tirar-me'n. Els que han pallat a la festa són tants els dos pobres ases. Els he batuts fins que n'he tingut tros damunt l'esquena dels soldats.
Com el rei sent aquestes comandacions, muda de verd en blau, per ser riaes de tot. Deixa'm Pere en banda i se'n va tancar-se dins la seva cambra. Se n'anava a tancar-se per pensar com es podria desfer d'en Pere que torna. Com prou s'hagués fet cloquetjar el cap, el rei se pensa aquesta.
Ja sé què faré. L'enviaré a l'infern a dur dimoni més gros de tots. Allà trobarà sa mata de son peu i el posarà en aquella seva i no mos farà rentar pus llana negra.
Dit i fet, l'endemà crida en Pere i li diu:
mira, Pere, la teva tasca d'avui és que t'espitxis a l'infern i morduguis el dimoni més gros que hi hagi.
Està bé, però primer m'han de fer unes estrenes de 14 quintars i així la llafaré per anar sota en barrufet i el tendré ben subjecte i bo de traginar.
Li fan els ferrers del rei les estrenes de 14 quintars, l'et se carrega damunt l'espatlla i ja li ha collat cap a l'infern. Així com demanant, troben Roma. Lo mateix en Pere trobar l'infern, que tenia sa boca dins un coval d'un barranc molt fondo. Sa planta davant sa portassa i toc, toc, en ses estanaiotes en aquella porta. El dimoni cucarell que feia de porter diu:
yes!
Amics, ala, si obriu de pressa, si no voleu que vos esbut ses portes.
Què has dit?
Ja us ho he dit, yes. Som en Pere 14.
Bé, va, 14 ànimes.
El dimoni cucarell obri de bat en bat les portes de l'infern, segur de veure els 14 animates davant, esperant que les enforcassen. Com aquell dimoni se veu en Pere davant, amb aquelles grandioses estenades damunt l'espatlla, va romant-se sense polsos i no va saber per on prendre. En Pere, com el me veu tot estafarillat, li diu:
i tu no veus a ser el dimoni més gros?
Ni d'una bona estona! Ja no som més que una mica de dimoni comparat amb som més gros.
Ah, allò bé. Jo vinc pas més gros. I fris massa per haver de fer gent se torni a l'ala per aquí. On ets el tornell? Passar endavant i van a mi allà on ets el llardo.
Com aquell dimoni jo sent aquelles comandacions, se regirà una cosa grossa. I no va tenir aïma per tancar la portassa ni de fer gens esperc en aquell desconegut que parlava tan granat i que se'n venia tan manades fetes. I sabeu què va fer aquell dimonió? Creure en Pere. I li digué:
bueno, jo veniu-me darrere i vos manaré en el dimoni més gros que s'estic comanda tot aquí dins. Però mirau que té molt mal de rampatges i que si no li valau més bla vos pot donar un dimoni més gros que no vos feia comptes.
Ala, fotimó de la gitza! Fes la teva via més que de pressa i deixa fer, s'ansi per mi,
I el dimonió ja va ser partit per endins i en Pere darrere, darrere. I tot érem dimoniats, dimonieus, dimoniellos, dimoniatxos, dimoniots, dimoniassos i dimoniarros que trobaven, que anaven i venien molt atrafegats en sotormentar i botxinetjar les ànimes dels pobres condemnats. I com me veien en Pere en ses estaneotes dalt l'espatlla anar-se'n tan xerpat darrere aquell dimonió, se returaven una mica per mirar-lo, però cap d'ells s'atrevia a demanar-li quant d'anys tenia, ni a fer-li cap jutipiri ni pessigolla, perquè els feia mals averanys. Tan endins se feren dins l'infern aquell dimonió i en Pere, que a la fi, a s'enfront de més endins de tot, topen un dimoniarro com una torre de molí de vent, amb unes banyes com espigons d'arada, amb un caparrot com una bota congrenyada, amb una coa que li donava 7 voltes per tot el cos, i amb una pinyota que li tombava davant sa boca com un sac de 9 barcelles. Estava assegut a un tron de foc, treia foc pels queixals, i encara brúfol que pegava, li sortien pels nasserrot 2 caramells de fumassa negra, com a fumerals de forn de gerrer. Aquell dimonió s'agenollà davant d'aquell dimoniarro, li fa una capada fins en terra i li va dir:
«Senyor dimoni de tots els dimonis, aquest que en ve darrere vos cerca, ell vos dirà què vol».
Aquí en Pere XIV s'acosta en aquell dimoniarro mirant-lo fit a fit i li diu:
«Vol dir tu ets el dimoni més gros de tot l'infern?».
«On ell m'ho tinc!».
«Noi per tu venc!».
I què fa en Pere tot d'una? Li fa la senyal de la creu. El dimoniarro tot d'una se posa a tremolar de regiró i en Pere, zas, ja l'ha agafat en ses estenalles de ves el nasserrot i ja has partit de 4 cap a de fora, duguent-se'n el dimoni gros, rossegant, rossegant. I tots els altres dimonis abordats en Pere, però en Pere els feia el senyal de la creu i romanien tots com enrampats, i un caien d'esquena i altres de nassos i altres de costellam, i en Pere de dallans el dimoni gros rossegant. Com el dimoni de sa porta s'havia deixat obert, pogué passar peu pla i que metes me valguin cap a cau rei. Ahí arriba, i tothom com veren en Pere que se'n venia amb aquell dimoniar rossegant fent un remeu dels molt més escarregat. Traguent flamarades de foc per sa boca i 2 fumerals tan ferets pels aranells, podeu comptar si fugien més que de pressa a ficant-se per dins ses cambres o barjons i en fonys allà on podien. El rei o la reina i tots els infants eren fuix dins sa cambra de més endins i s'hi eren tancats. Però allà se n'anà en Pere en sa dimoniarro rossegant, i allà toc, toc.
«Senyor rei, que el té aquí en el dimoni més gros? Vaja si surt i el se podrà mirar de prop. No m'ho envia d'urbó. Vaja, idò, ja el té aquí».
Com el rei no li obria, l'home acaba sa paciència, embargacosa ses portes i ho desbuca. I se com el rei o la reina i els infants meren aquella faristea, torcen el coll tots i morts. També colaren la vida de regidor quasi tots els criats i criades i quasi tota la senyoria de la cort. I què fan Pere, com veu allò? Amollen el dimoni gros, que són tornar a l'infern com 100.000 llams. I en Pere queda amo, senyor i rei de tot allò, en satisfacció de tothom. Anar a cercar son pare i sa mare, que encara eren vius, i triar de totes les al·lotes que li acusaren sa més garrida i condreta d'ànima i de cos, i s'hi casà a l'acte. I venguen festes i serau per llarg, i tothom ben gojós i content. I encara som vius, si no som morts. I al cel mos vegem tots plegats. Amén.
Aquestes rondaes foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora baix la direcció de don Francesc de Borja Moll. We'll be right back.
Romancer, el lladre de les taronges, tot d'una sa segona de ses rondalles del programa que se titula L'abat de la Real. No te'n vagis.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Abans de seguir, parau atenció.
El vidre triga 4.000 anys en degradar-se. Durant tot aquest temps, el seu abandó suposa, sobretot, un alt risc d'incendi al bosc. A més, reciclant una tona de vidre, estalviam 20 litres de petroli. Si reciclam vidre, les platges, el camp i tots, guanyam. És un missatge de Tirme.
Festival de Pollença. Viu nits màgiques de música i cinema, moments vibrants de col·loquis literaris i sensacions evocadores amb les arts plàstiques. Sent la cultura, interactua amb el que és contemporani i el que és clàssic. Deixa't dur per la música. Tu perdràs? Descobreix tota la programació a la web festivalpollenca.com. Festival de Pollença. Organitza Ajuntament de Pollença.
La sequía y el aumento de las temperaturas elevan el riesgo de incendios. Por eso debemos extremar las precauciones. Hasta el 15 de octubre está prohibido hacer fuego en terrenos forestales y a menos de 500 metros del bosque. Si vais de excursión, no dejéis ningún tipo de restos. Recuerda, ni un fuego en el bosque. Govern de las Islas Baleares.
No corras, tranquilo. En Bauhaus siempre tenemos producto disponible. Habrás escuchado otras ofertas, pero siempre con cantidades muy limitadas. En Bauhaus nos comprometemos siempre a ofrecerte stock de sobra. La mayor calidad con la garantía del precio más bajo. Pintura plástica para exterior 15 litros por solo 7,95 € en Marrachí, junto a Festival Park. ¡Sin prisa!
Web, com anam?
Encara no tens el llibre del programa Web, com anam? Antoni Ballador, Nadébora Pinya i en Felip Monà t'hi mostren els millors moments del programa. El tens als Eroskis per tan sols 12 euros. Informa't al web ib3tv.com. IB3 et du al camp a casa teva.
De dilluns a diumenge, desperta't i comença el dia amb IB3 Ràdio. Bon dia, Balears, el millor remei contra la son. Bon dia, Balears. Fes el primer cafè del dia al ritme de la ràdio autonòmica. De bon dematí, bon dia, Balears. Demà a les 7 del matí. La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, es recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tita Fuster.
Endinsa't en nosaltres el sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi, tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 7 del capvespre. Del camp a la mà, amb Aina Solana.
Escoltes IB3 Ràdio. A Pollença i Sant Josep, 89.7.
Seguim a les rondalles mallorquines d'en Jordi de Sant Racó a IB3 Ràdio. Com vos havíem promès abans de la pausa, en aquesta segona part del programa, escoltam l'abat de la Real.
Això era un abat de la Real que estava molt gras, home pacífic i de bon prou. El rei, que estava més magre que un canyís, en passà, i com veu l'abat que feia tant d'embalum, li diu:
com d'anys està tan gras vossa paternitat i jo tan magre?
I això no veu?
Este vossa real majestat té molt de mal de caps i s'hi fica massa. I jo, si entenc, vaig ser pren de s'embotxadura.
En el rei li vengué de nou tal sortida i pensà entre ell mateix.
I aquest pare abat que se'n deu voler riure de mi. Com es veu la vera que n'hi he de fer una, que ho veurem si n'hi durarà mal de caps i si ho tindrà bo de fer prendre-lo amb boca dura.
Sobretot conversaren una estona amb l'abat i com se'n despedia el rei li digué.
Pare abat, damunt lo que vossa paternitat m'ha dit que els mal de caps no li entren, li fas a saber que dintre els dies m'ha d'haver contestades aquestes tres preguntes. Primera, que val jo en dos millor vestit que tenc. Segona, quin temps necessitaria un cavall per fer la volta al món? I tercera, m'ha d'endevinar els meus pensaments. I van bombates que si me dóna la resposta que pertoca en aquestes preguntes, el pesarem d'o, i tot serà per l'abadia. I si no hi sap respondre, el farem barcar per brei.
I dit això, el rei ja li ha estret cap a ciutat. L'abat romangué sense paraula. I no vos dir res si n'hi entraren de mal de caps. I si li feien ses pessigolles endins, i com més anava més. Què havia de dormir aquell vespre ni es que vengué davant? Sempre capficat i pensa qui pensa amb aquells dimonis de preguntes. Els monjos se'n varen tema i li demanaren si hi havia res de nou. I ell només deia...
Deixeu-me fer.
Ja el tornaven a tenir cap ficat. I com més anava, manco afinava les tres respostes. El dia que feia tres, el vespre, l'home no pogué comptar pus. Crides monjos i els diu lo que passa. Com aquells monjos els sentiren, també quedaren capturats, sense veure i sortida per cap vent en aquell cabarmoni. I a la fi digueren...
No ho veiem en cap de ses maneres a sa resposta d'aquestes preguntes. I qui ja hi ha que jugar és tot per tot. Lo més avengut seria cridar tota la comunitat i dir-los lo que passa, a veure si n'hi hauria cap que mos donàs un camí que mos tragui de sa mala petja on estem enrotllats.
El pare abat ho fa així. Crida la comunitat, conta lo que li passa i que si dins 24 hores no ha contestades aquelles tres preguntes, l'embarcaran per beneit. Quan la comunitat sentia aquell reclam, ningú va dar boca. Fins que s'aixeca el cuiner i diu...
Què pot dir una paraula?
Mentre sigui d'això, sí.
I de la diré. Pare abat, jo m'encarrec de respondre a aquestes tres preguntes amb uns pactes.
I quins són?
Que m'ha de deixar els seus hàbits vossa paternitat.
Poc hi faltar per tothom esclafir de riure, pensant quin paper faria el cuiner, que era un magrello, just en sa pell i els ossos, que quasi no feia ombra, dins els hàbits del pare abat, tan sapat i gruixadot. L'endemà el cuiner se fica dins els hàbits de l'abat, i ja ho crec que li arrossegaven, i n'hi haurien cabut tres més de cuiners com aquell. Pren el bobiot cap a cau rei i diuen els criats.
Digueu-en el rei que som aquí.
I qui sou vos, germanat?
Un monjo de la real.
Els criats se'n van anar al rei i li diuen.
Senyor rei, aquí de fora hi ha un monjo de la real que el demana.
Ah, ja sé quin és, el pare abat. Digueu-li que segui una micaia i aviseu tota la cort que ses m'esté.
S'aplega tota la cort i el rei, vestit en sa roba millor que tenia, s'asseu en el trono i diu...
Que entra el pare abat de la real.
Entrà i el feren seure enmig, cara per cara del rei. I tothom deia com el varen veure.
I en això feren abat. Ell puja més els hàbits que no ell. Lo que roba no li fa...
Adeu. No feia tan poc comú, no, altres dies. Ben gras que està vell. Són tres preguntes que m'ha de contestar i que l'han d'assustat i li han fuset ses popes.
I l'home deia amb ell mateix.
Ves que tal? Si li són entrats els maldecats, lo que et s'emboqui dura no els ha sabut aprendre. Aquest pic me sembla que li servirà per a ballada.
A la fi, més sèrio que una patata, el rei diu en el pare abat.
Vaja, la primera pregunta. Què valet jo amb aquest vestit que duc?
Què val? 29 diners.
Tots com sentiren allò i el rei el primer foren com un picàs d'aranya.
Què vol dir? El rei només val 29 diners.
Què vol dir? No pot ser.
Sí, senyors. 29 diners i no pus. Jesucrist, que era Déu, el veneren per 30. I troc que posar el rei a un diner manco que el bon Jesús no és posar-li poc preu.
Com el rei i la cort sentiren aquesta, clogueren boca i van torçar el coll.
No hi ha remei. Sí. La pregunta està contestada.
Sí.
Per bé que batallem.
Sí.
Res. La segona pregunta. Quin temps necessitaria un cavall per voltar al món?
Li diré. Si el cavall feia tanta de via com el sol, és ben segur que en 24 hores l'hauria voltat.
Tothom també quedà de pedra davant tal sortida i no pogueren de fugir de confessar que la pregunta estava ben contestada. El rei ja no les tenia totes segures. Confiava així mateix de la tercera pregunta, que creia impossible d'endevinar, perquè qui és capaç de penetrar el pensament d'un altre, deia ell.
No res. Anem a la pregunta que fa tres. A veure què és que penja.
I què ha de pensar, que jo som l'abat de la Real?
No em menjaria més que fos un altre.
I no sàpia vostra Real Majestat que som un pobre monjo llec que faig de coc de sabadia.
I aquí tira els avis de l'abat i romangué just en els seus. Allò sí que hi vengué de nou a tothom, sobretot. Els se miraren bé i ho veren que no era l'abat, sinó el cuiner de sabadia. I de tota la gran sala s'alçà aquesta veu.
Senyor rei, no hi ha remei. Han endevinat el pensament a vostra Real Majestat i a tots nosaltres. Tots mos pensaven que era el pal de bat i és el cuiner.
I aquí el rei digué.
No hi ha remei. Aquest coig mos ha donat el brau. Ventura aquest juger i no entrarà tan do a la pesada. Si té sort de ser el pal de bat, mos buidava el tresor.
A l'acte se n'hi van en el tresor, pesen el cuiner d'or, tot dobles de 20 i de 6 i de 12 lliures, i quatre criats del rei les dugueren en dues senars a la Real, i el cuiner amb ells més content que un pasco. I encara és viu si no s'és mort. I el rei no torna a tenir pus ganes de posar qüestions ni fer contestar preguntes a l'abat ni a cap monjo de la Real ni d'altra banda. Ai, d'or, qui les cerca les troba.
Aquestes rondaes foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora baix la direcció de don Francesc de Borja Moll.
I fins aquí la rondalla, l'abat de la Real i també el temps per explicar rondalles. Gràcies per la vostra atenció. Vos deixem amb el Diorna i un lloc desconegut. Au i do, preniu llum de la pintora si no voleu endur-vos salmut pel cap. Adeu.
Això és una història de fa dos dies que parla dels credins i compten ses dies i han dit dels homes que van a la balla perquè en aquesta terra es morien de guia.